Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Ja tenim aquí la meta volant més esperada, l'acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Tot el projecte, o sigui, la petició, la recollida d'informació, l'organització dels diferents tallers i convèncer a qui fes falta de la importància de les SETS ha anat a càrrec de la gent del Parc Natural de la Serra de Montsant, però l'acreditació val per a tota la comarca. El passat dimarts, via Twitter, ja us vàrem fer el seguiment en directe i avui escoltarem les veus dels diferents ponents de la jornada que es va celebrar el passat dimarts. Curiosament, una jornada que tothom sabia del que anava, però que va acabar amb alguna sorpresa o, més ben dit, alguna nova esperança en forma d'ajut europeu. També, i no volem deixar passar l'oportunitat per recalcar-ho, la jornada va incloure un record a una de les persones que més ha lluitat per aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible i que dimarts no va poder dir la seva. Ens estem referint a Neus Miró, la coordinadora del parc incansable en aquesta i altres batalles del i pel parc i també de i per la comarca. La Neus lliura ara una altra lluita. Des d'aquí, els millors desitjos per una recuperació el més aviat possible. Dimarts, Neus, no hi eres al Consell, però molts presents, per no dir tots, sabíem que si érem allà era, en bona part, gràcies a tu. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. La Fira de Sant Andreu va servir per inaugurar el nou Institut de Cultura de Falset. Unió de Pagesos va constituir el passat diumenge el Consell Social de la Pagesia Gran a Falset. Els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent preveuen una reducció de les inversions a la nostra comarca. Esport i Temps ens portaran al final de l'informatiu. El Priorat ja està acreditat amb la Carta Europea del Turisme Sostenible. Dimarts es va celebrar una jornada al Consell Comarcal titulada, convenientment, Oportunitats del Turisme Sostenible del Priorat, on es va repassar l'estat de les iniciatives que han començat a la comarca en aquest sentit. Montse Solà, tècnica del Parc Natural de la Serra de Montsant, va explicar què inclou l'informe d'avaluació de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
S'ha destacat el cas de Montsant, del Priorat, com una pràctica d'excel·lència per la motivació del equip impulsor, és a dir, el parc, però també de tots els membres del grup de treball. Especialment també del suport que ja teníem de sortida del sector turístic, de l'associació que hi ha dintre del Priorat, el Priorat Enoturisme, i també restauradors o allotjaments particulars, teníem moltes ganes de tirar endavant això. Per això suposo que des del parc i des de la direcció, que sabent la precària estructura que tenim laboral al Parc Natural de Montsant, la Neus es va liar, ja la coneixeu, es va liar la manta al cap, i des de la direcció va haver-hi tot el suport també del departament per tirar endavant aquesta iniciativa.
Solà també va posar damunt de la taula els elements que la carta demana que es millorin.
No tenim un sistema unificat de recollida de dades d'aquests visitants. No tenim tampoc estudis de sobrecàrrega de les àrees sensibles o estudis de freqüentació. Això amb la diagnosi i sense la diagnosi ho sabíem, evidentment. El greu, suposo que per això a més ens ho han destacat bastant en l'informe, és que ningú va assumir solventar aquest dèficit. En totes aquestes 100 accions hi ha alguna puntual, perdó, de turisme, d'empresa i ocupació, en quant a algun estudi de freqüentació puntual en el territori del parc, d'àrees sensibles, però ningú es va comprometre a fer una planificació d'això. Per tant, aquesta és una assignatura pendent que haurem de resoldre d'aquí al 2020.
L'altre gran projecte de la comarca, la candidatura Priorat Montsant-Siurana, es troba en els darrers passos abans de viatjar cap a Madrid si el govern espanyol l'aprova a París, a la seu de la UNESCO. Ho explicava Joan Baquer, portaveu de Prioritat a la jornada.
Bé, doncs ara estem acabant de redactar el dossier. Aquest desembre final de l'any estarà el dossier redactat i també el pla de gestió que estem consensuant amb ajuntaments, sectors productius i demés, i si tot va com creiem que ha d'anar, doncs al final de gener doncs es presentarà al Departament de Cultura perquè el porti a Madrid. El març és una data important doncs, perquè a part de la primera avaluació que es fa a nivell tècnic, també hi haurà després el que passa al Consejo del Patrimonio Histórico, que és la part, diguéssim, institucional que ha d'aprovar o no d'aprovar el nostre projecte. Per tant, a la primavera tindrem novetats.
Parlant de futur i turisme, el director general de Vitec, Sergi de l'Amo, va explicar el projecte d'especialització i competitivitat territorial 2016-2020 pel Priorat. De l'Amo va recalcar que s'està esperant la resolució d'aquest ajut, que es fixa al voltant dels 5 milions d'euros.
El que em fa una mica de por, però us ho volem dir, perquè ho hem demanat i perquè esperem resolució, president, en un o dos mesos. És el que veieu aquí, que és el projecte d'especialització i competitivitat territorial 2016-2020, PECT, que és aquesta mena d'acrònim raro, Priorat. Què és això? També estem en el mateix àmbit que abans. Calen idees, cal estratègia, però és imprescindible trobar recursos econòmics per portar-les endavant. Això és el LIFE que hem vist abans, i això amb una altra escala, no només amb sector vitivinícola, és el que es coneix com a PEC Priorat. Igual m'allargo una mica, però un incís, només per situar-vos. Això també són fons europeus. En aquest cas són fons europeus no directament pagats per la Unió Europea, sinó gestionats per la Generalitat de Catalunya, en aquest cas per governació. I deixeu-me dir una mica cap on ha anat Europa i per què ens hi presentem. Europa, quan dona tots els nous diners de FEDER i Fons Europeu, que són aquests diners europeus que gestionem des de Catalunya i des de l'Estat, diu una cosa a Europa i especialment li diu a Espanya, i és que no us pagarem més poliesportius i piscines amb els nostres diners. Si voleu poliesportius i piscines, els paga vosaltres. Què us pagarem? Us pagarem coses que realment us facin ser diferents i millors que la resta dels territoris. Per tant, Europa va exigir als estats, i als estats en el cas d'Espanya, a les comunitats autònomes, que diguessin i demostressin en què podien ser millors i rellevants i competitius respecte als diferents territoris d'Europa. En el cas de Catalunya es va fer tota una estratègia, que d'això se'n diu RIS3, no sé si us sonarà, o RIS3CAT, i la Unió Europea dona el 80% dels fons europeus, de Fons Europeu i FEDER, van vinculats al seguiment d'aquesta estratègia RIS3CAT. Aquesta estratègia RIS3CAT què diu? Ens diu en què hem de ser competitius. Hi ha dues coses a les quals en el privat ens podem agafar. Indústria agroalimentària, que és un dels 7 àmbits que la Generalitat ha dit que érem competitius, i que havíem de ser competitius a nivell català, i el que en diuen més o menys indústries de l'emoció, que aquí ens entra turisme i ens entra cultura. I també ens entra gestió de paisatge.
Des de la Generalitat, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ferran Miralles, va mostrar el suport del govern català a aquest projecte.
Segona cosa que volia dir, no esteu sols. Ha sigut bonic, avui ha sigut bonic comprovar que hi havia aquí la Diputació, estava gent de la Generalitat i de Turisme i de Patrimoni Cultural, i estem els de territori, i ja no dic bueno, tots els del territori, el Consell Comarcal, els ajuntaments, tal, però veus les denominacions d'origen, això és fantàstic, fer aquesta pinya, això és espectacular. Bé, vull dir una obvietat, però a vegades sembla que podria passar que algú se n'oblidés un moment, perquè com a director general del Medi Natural, vull dir-ho, sense parc no hi ha carta europea del turisme sostenible. És una obvietat, però vull dir, aquesta és una acreditació que només és possible en territoris que tenen un parc natural. Per tant, el parc fa un regal, diguem-ho així, a la comarca, però la comarca li fa un regal enorme al parc, perquè un parc sense el seu entorn, un parc sense vida, un parc sense la gent, és poca cosa, és insuficient. Algú em preguntava avui a l'entrar, Salvador, que nosaltres ens ocupem del medi natural, em deia... però això és molt turístic, això és un tema de turisme, nosaltres què hi fem aquí? Nosaltres ens dediquem a la conservació, no? Bé, els parcs naturals, evidentment, tenen un objectiu de conservació, evidentment, han de conservar un patrimoni natural, però també un patrimoni cultural i també moltes altres coses, però els parcs han de ser un motor de territori.
Per cert, el reconeixement per part d'Europarc es recollirà el proper dimecres en un acte a Brussel·les. El passat diumenge, la consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté, va ser l'encarregada d'inaugurar el nou Institut de Cultura i Patrimoni de Falset. Munté va atendre els micròfons de Ràdio Falset per explicar la importància d'un equipament com aquest.
Doncs significa un pas endavant amb la preservació i amb la difusió del patrimoni cultural, en aquest cas de Falset, des de molts punts de vista, paleontològic, cultural i també d'aquells valors que són indissociables del nostre patrimoni, però que en canvi tenen una connotació més intangible, no? Diguéssim. Per tant, una molt bona iniciativa de l'Ajuntament de Falset, del Centre d'Estudis Falsetans, que permetrà que tota la ciutadania de Falset i de la comarca pugui conèixer amb més profunditat aquest patrimoni a partir de les exposicions que avui s'inauguren, i estic convençuda de les activitats que vindran després al darrere, també amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, una aposta des de diferents agents i sectors per preservar i per donar a conèixer aquest patrimoni tan important.
I també diumenge el Sindicat Agrari Unió de Pagesos va reunir al Teatre de l'Artesanà pagesos i pageses jubilats, o que ho faran properament, en el marc de la segona Assemblea de la Pagesia Gran. L'acte va servir per presentar el projecte Caliu i debatre les dificultats i propostes des de la vessant social per a la pagesia gran i el món rural. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, valorava l'alta participació de l'Assemblea i afegia l'adhesió dels participants al lema de la jornada: identitat, lluita i futur.
Bé, la valoració positiva, amb molta participació i a més amb un lema que en el debat es veu, doncs, que precisament són allò seguidors d'aquest lema, no? Identitat, lluita i futur. Identitat, doncs, bueno, la identitat de que volen continuar sent de pagesos i volen que la pagesia no es perdi aquest país. La lluita, doncs, bueno, que caldrà lluitar perquè això no acabi passant, per les seves coses, també per unes pensions dignes, pels serveis que s'estan perdent en els pobles i a cops que no s'acaben entenguent que es necessiten, i per tant són més imaginatius que posen capaç molt de planificadors polítics o d'administració que ens estan governant, i el futur, que ja acaben pensant molt més, i a vegades que molta més gent jove, no? que veuen, encara que tinguin, doncs, molts anys, que n'hagin passat molts, doncs, bueno, que encara els en queden molts, o amb alguns no tants perquè són coneixements, doncs, de la realitat que acaben tinguent, però que no acaben, doncs, llançar la tovallola. I em sembla que això és important. Un país podrà ser alguna cosa si la seva gent es creu en quina és la força i la capacitat que té ell mateix de voler ser. I aquí estem veient, doncs, bueno, que la gent gran està demostrant que, bueno, vol ser, ha sigut i continuarà sent.
Durant l'assemblea es va llegir el manifest de Falset, un document on, entre d'altres qüestions, es defensa la necessitat d'una renda mínima de pensions, tant contributives com les que no ho són, i també les pensions de viduïtat, els recursos necessaris per adequar la llei de la dependència, i també entre les peticions hi constava la garantia d'uns serveis bàsics i assistencials per a la gent gran que viuen en el món rural. I aquesta setmana el Consell Comarcal del Priorat ha tret a licitació les obres de conservació i manteniment de dos camins en termes municipals de Capçanes i els Guiamets per un valor de més de 70.000 euros. Es tracta de dos camins molt importants pels municipis, ja que fa la funció de carretera i on hi ha trànsit rodat, també pel que fa a emergències i el transport escolar. El gruix de la inversió es concentrarà en el camí que comet. El gruix de la inversió es concentrarà en els camins que connecta els Guiamets i la carretera nacional 420 en direcció a Móra d'Ebre, mentre que el camí que enllaça Capçanes i la carretera TB3031, la que porta cap als Guiamets, s'hi farà una petita intervenció. I ja que parlem d'inversions, el passat dimarts el vicepresident de la Generalitat va presentar al Parlament el projecte de pressupostos del govern per l'any 2017. Uns comptes que redueixen la inversió de la Generalitat al Priorat en un 3,37%. Això representa una reducció d'aproximadament 30.000 euros respecte als pressupostos del 2015, els últims aprovats pel Parlament català. Amb tot, els números preveuen una inversió total a la comarca de 844.000 euros. I pel que fa als projectes que reflexen els pressupostos, Hi trobem partides destinades a la renovació dels desguassos de mig fons de la presa del Pantani de Siurana, amb 35.000 euros, la millora del sistema de sanejament d'aigua de Porrera, Gratallops i Marçà, i també la urbanització del polígon Sort dels Capellans 2 a Falset. La taxa d'atur ha augmentat en 30 persones al Priorat durant el mes de novembre. Així, actualment, la xifra total d'aturats de la comarca és de 484 persones sense feina, el que representa un 10,47% respecte a la població activa de la comarca. I aquesta tarda es presenta a Cornudella un calendari molt especial. Es tracta del calendari solidari amb instantànies del Montsant que el fotògraf guiametà Jordi Bru ha creat amb la voluntat de reunir fons per l'Associació Excursionista del Reus Deportiu. El mateix fotògraf explicava als micròfons de Ràdio Falset per què la tria de l'entitat reusenca.
Los diners aniran, tots els beneficis van destinats a les tasques de manteniment que fa la secció excursionista del Reus Deportiu. El Reus Deportiu, històricament, és la primera entitat que ha posat senyalització al Montsant, i des de fa molts anys que se'n cuida de les senyalitzacions que que ells posen.
El calendari també es presentarà el proper diumenge 18 de desembre als Guiamets. I ja que parlem de presentacions, el passat dijous es va presentar a l'Hotel Hostal Esport la primera agenda de vins catalans. Patricia de Golfrich, la coordinadora del projecte, explicava pels micròfons d'aquesta casa aquesta agenda tan especial.
Doncs mira, jo vaig començar un projecte a xarxes socials que es deia Un dia un vi, on cada dia recomanava un vi. Molta gent em preguntava, bueno, què passarà, no, amb això? I realment a l'estiu del 2015, de l'any passat, estava en una llibreria i vaig trobar a faltar un producte editorial que fos molt fàcil, que no fos tècnic, sinó que arribés a molt públic diferent i que la gent, que potser no són d'anar a tastos cada setmana, no els super wine lovers, sinó gent que beu vi de forma habitual, però a casa amb els amics i tal, no, es compressin alguna cosa o tinguessin un producte molt fresc, molt, molt fàcil d'entendre i que els recomanés un llenguatge fàcil, fresc, divertit i que recomanés molts vins, i llavors tinguessin com la bíblia dels vins, no? I a més vaig pensar, bueno, si a les coses li dones més d'una utilitat, tenen, no, el puix de venda o la gent té com és més atractiu. I va ser quan se'm va ocórrer fer una agenda anual on cada dia recomanés un vi. I a més els vins, la data, té una relació directa amb la gent del celler, no? Són dates de naixement en les quals va néixer la pare del celler o la persona del celler o els seus fills. Llavors això també li dona un punt molt personal i que encara agrada més i encara atrau més a les persones.
I de l'agenda del cap de setmana destaquem demà el Tast de Santa Bàrbara, que es celebrarà a Bellmunt del Priorat. Entre les 12 del migdia i 2:45 de la tarda podran degustar els vins de diversos cellers del municipi. Com en edicions anteriors, el Tast de Santa Bàrbara dedicarà una part de la recaptació a la Marató de TV3. Moment ara pels esports. El passat esportiu segueix en ratxa i es col·loca segon després de guanyar 1-3 a domicili al Camp Clar. Edgar Olivera va obrir i tancar el marcador al minut 40 i 89 i Mustafa Amgar va fer el segon gol al minut 49. Encara la tercera, la Unió Esportiva Porrera, per la seva banda, va caure golejat per l'Icomar, 7-0, i torna a ocupar l'última posició de la taula. També va sortir golejat del camp del líder al Reus el juvenil del Falset Esportiu, que va rebre 9 gols i no en va fer cap. En futbol sala, el Priorat Nord segueix la cua. El Priorat Nord segueix de capa caiguda i va caure 8-4 davant del Playa Salou. Els gols dels priratins va ser cosa de dos, d'Eduard al minut 11 i 27 i de Pau Valldomènec als minuts 17 i 32. Aquest cap de setmana no hi ha jornada ni dels equips de tercera ni dels juvenils del futbol, que la reprendran el cap de setmana vinent. I respecte al futbol sala, tampoc juguen avui ni demà, ho faran el cap de setmana del 17 i 18 de desembre. I després dels esports, com és tradicional l'informatiu, el temps amb Enric Massip.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per una situació un tant variable, amb unes temperatures discretament baixes i també amb algunes boires que han aparegut ja aquí a la nostra comarca, però encara de forma doncs, no massa persistent. Per aquest cap de setmana la situació es presenta un tant variable, per avui dissabte tindrem augment dels núvols, però sense conseqüències en quant a precipitacions, i per demà diumenge a poc a poc se notarà l'acostament d'un sistema frontal que ens afectaria a última hora de demà diumenge amb noves precipitacions i que es generalitzarà en la matinada del dilluns i el dilluns matí, que afectarien pràcticament a tota la comarca. Una situació caracteritzada per unes temperatures discretament baixes, és a dir, no farà massa fred, la humitat doncs se notarà, però doncs no sense grans excessos en quant a temperatures, i aquesta situació es mantindrà algun part del dimarts també, però amb tendència a millorar, així com vagi avançant el dimarts. En definitiva, temps bastant variable aquest cap de setmana i aquest pont, amb una millora, doncs, podríem dir, ja cap a així com vagi avançant la setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1971, hi havia intenses precipitacions a les comarques de Girona i Barcelona, provocant inundacions en molts llocs d'aquestes comarques.
Fins aquí l'informatiu. Els ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila amb la redacció dels serveis informatius de Ràdio Falset. Avui no celebrarem l'hora del vermut per temes vocals de qui els parla, com han pogut comprovar al llarg de l'informatiu. No podem tancar, però, avui l'informatiu sense felicitar el nostre sotsdirector Joan Borràs i la seva parella, l'Anna Rull, ja que avui es casen. De part de tots els col·laboradors d'aquesta casa, us volem fer arribar els millors desitjos en aquesta aventura que començareu aquest vespre. Moltes felicitats! Per la nostra part, res més, agrair-los, com sempre, la seva atenció i desitjar que passin un bon cap de setmana.